Bon dia. 7 detinguts, nombrosa droga decomissada i 7 casetes on es preparaven els estupefaents esbocades. És el resultat de la darrera operació policial engegada a la barriada palmesana de Sombanya, avui matí, contra el narcotràfic i la infracció urbanística en què han participat més d'un centenar d'agents, tant del cos nacional com del local. És un dels temes destacats de l'actualitat avui, quan la comunitat internacional analitza amb detall el memoràndum de pau signat finalment aquesta matinada entre els Estats Units i l'Iran, un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. L'acord estableix ajuda financera a la República Islàmica per a la reconstrucció i deixa, per més endavant, les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Els mercats han celebrat la passa que, per ara, a les Balears no suposarà canvis en les ajudes econòmiques. Segons ha confirmat el vicepresident Antoni Costa, es mantenen perquè la baixada de preus que s'espera amb la firma de la pau no es produirà de manera immediata. En parlarem en els pròxims minuts. Joan Jiménez és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
120 habitatges de lloguer temporal per a investigadors al Parc Vit.
El govern i la Fundació Vit han signat avui l'acord que permetrà la construcció. Les obres començaran el primer semestre de l'any que ve. Avui el Ministeri ha publicat la dada d'habitatges nous sense vendre en acabar el 2025. Més de 6.700.
Els docents de la concertada reclamaran via judicial el cobrament del 2,9% congelat al 2020.
La demanda la presentarà la UGT després que Funció Pública ha reculat i diu ara que no l'abonarà. A la mesa del sector concertat avui Avui sí que s'han aprovat algunes millores per al professorat, com la reducció de les lectives als més de 55 anys i l'augment del plus de tutoria.
La inversió per garantir el subministrament d'aigua al Cúdia i a Sa Pobla puja 11 milions d'euros. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Serà amb aigua parcialment desalada, per això es farà una ampliació de la planta del Cúdia i una conducció fins a Sa Pobla. El Cúdia té desaladora, però no rep aigua desalada, però ho farà d'aquí a 2 anys. Això permetrà descansar les masses d'aigua de l'Albufera, que estan sobreexplotades, i a les que ja els entra aigua salada.
A Eivissa investiguen si la sanció de 300.000 euros proposada pel responsable de la macrofesta il·legal de Sant Antoni podria ser superior per celebrar-la en una casa en sol rústic. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La proposta de sanció ascendeix a 300.000 euros per incomplir la llei d'activitats, però també podria haver infracció per fer-ho a sol rústic. Ara, els tècnics de Sant Antoni de Portmany i del Consell d'Eivissa ho investiguen. L'equip de govern ha fet balança avui dels 3 anys de legislatura.
I a Menorca, Ciutadella presentarà avui el recurs contra la sentència que l'obliga a retornar els vehicles a la plaça d'Esbort de manera immediata. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Avui finalitza el termini per fer efectiu el recurs. El consistori ha esgotat el temps de tal manera que encara no s'ha executat aquesta sentència, tot i que els darrers dies s'havien obert negociacions entre el consistori i els demandants per mirar de trobar una solució al conflicte. Aquestes es van trencar. Els empresaris consideren que la Barlessa no té voluntat real, diuen, d'arribar a un acord.
Tot això quan avui s'ha sabut que Mallorca es queda sense el Reggaeton Beach Festival d'enguany. La direcció diu que la situació actual de la companyia no permet tirar endavant aquesta gira. Les edicions anteriors varen reunir milers de persones a l'illa. Els concerts s'havien de fer a Palma els dies 18 i 19 de juliol. I en els esports, el Mallorca continua cercant entrenador. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El fitxatge de Martin de Michelis per Leipzig de la Bundesliga és imminent després que ahir el club alemany destituís el seu tècnic Ole Werner. Per tant, és qüestió d'hores que el Mallorca rebi la clàusula de 2,5 milions per l'entrenador argentí. Una situació que envolta el club des de fa 6 dies i que encara no s'ha resolt. Aquesta setmana en sonen noms i el darrer és el de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta del Mallorca.
I tanquem la portada molt pendents del temps, la previsió meteorològica amb Xesca Cifra. Bon dia.
Bon dia. L'estabilitat meteorològica marca el temps a les illes i també la pujada de la temperatura. Ara mateix ja tenim entorn de 35 graus a molts punts de l'interior i també del ponent de Mallorca, arribant ja als 33 a Menorca. A Eivissa ara màximes al ponent, que arriben també als 34 graus, i a Formentera temperatura no tan alta, al voltant dels 31 graus, però amb l'humitat relativa molt elevada. Esperem un cap vespre de cel pràcticament destapat, però de cada vegada més concentració de pols. Aquesta pols en suspensió ha d'anar augmentant aquestes pròximes jornades a les illes i el manco es mantindrà damunt l'arxipèlag fins al cap de setmana. Molta atenció també demà a la pujada del termòmetre, tant mínimes com màximes. Pujaran demà ja d'entrar en una nit tropical a l'entorn de l'arxipèlag que s'ha d'estendre a molts sectors, especialment a la costa. El cel estarà gairebé destapat però enterbolit per la pols en suspensió i també arribarà qualque núvol alt. La situació a la mà estarà dominada per vent de component est que bufarà qualque cop moderat i això farà sobretot a l'est de Mallorca, al canal de Mallorca i a l'est d'Eivissa i de Formentera, tindrem molt de redols amb forta maró, amb bones de més d'un metre i mig d'altura. A la resta i a recer del vent de component est, a la mà la situació serà tranquil·la. Sobretot aquestes pròximes jornades, atenció a la temperatura molt elevada, de fet ha d'anar pujant demà i també pot pujar una mica més dissabte, amb valors que en molts de sectors de l'arxipèlag arribaran a superar els 35 graus.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, 7 persones han estat detingudes per tràfic de drogues a Sombanyà, a Palma. Un gran dispositiu conjunt de la Policia Nacional i la local de ciutat, de més de 100 agents, i ha actuat des de les 9 del matí. Han decomissat haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per la disfunció erèctil. També doblers en efectiu. Tots els agents han estat traslladats, els detenguts han estat traslladats a la prefectura de la Policia Nacional.
En total s'han intervengut 9 punts de venda, una operació que Alejandro Becerra, portavoz de la Policía Nacional, considera un éxito.
No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detenciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
Així mateix, la policia local de Palma ha esbocat amb dues excavadores, 7 casetes que s'empraven com a punts de venda. Els altres dos punts no s'han pogut enderrocar perquè són habitatges. En tot, el major Toni Ramis, responsable de Seguretat Ciutadana de la policia local, assegura que l'operació contra infraccions urbanístiques anirà més enllà.
Volen aixecar acta, ja que som aquí, han decidit aixecar acta de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat, totes aquelles infraccions urbanístiques que detectem per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
La policia també ha volgut fer una crida a la ciutadania que amplia els canals de denúncia anònima si són coneixedors de punts de venda il·legals de droga.
En clau de successos, un home de 78 anys ha resultat ferit molt greu en ser atropellat avui matí per un cotxe en el número 8 del carrer Manacor a Palma.
Segons ha informat la policia local, l'accident ha ocorregut devers les 9 quan, per causes que s'investiguen, el vehicle ha atropellat l'home prop d'un pas de vianants. Els sanitaris del SAMU 061 l'han atès en el lloc dels fets i l'han traslladat greu a l'Hospital de Sant Espases, on continua ingressat. Els agents s'han fet càrrec de la investigació i han traslladat el vehicle implicat a dependències policials per fer una primera inspecció ocular.
I preocupació a Formentera perquè en un mes hi ha hagut més de 30 robatoris i furts a l'interior d'habitatges o vehicles a la zona d'Esmalpàs i d'Espí d'Escatalà. Els veïnats asseguren que els lladres entren mentre els propietaris dormen a casa seva. I Bon Aranyó.
En Pere Serra és un dels afectats. Fa dues setmanes li varen robar el cotxe i varen entrar altres dos que tenien aparcats a casa.
I vaig sortir a revisar i faltava el cotxe de la meva mare. I després vàrem trobar que havien entrat dins els altres dos cotxes, que dins el cotxe del meu pare s'emportaren sous i ho remogueren tot, i dins el meu pues, no duia res, però sé que obriré perquè tenia la guantera oberta.
Per sort, el cotxe el varen recuperar en bon estat. Són 32 delictes, robatoris o furts. 3 són de vehicles, 3 més robatoris amb força en establiments i un altre robatori amb violència. La resta són furts en interior d'habitatges i vehicles en propietat privada. De moment, s'han aclarit 6 d'aquests robatoris.
A casa de dos veïns han entrat, un els han indocumentat. Per allà crec que han hagut 3 robatoris de cotxe, o sigui, 2 a part del meu. Robatoris dins cases, per lo menos en conec de 3.
I diuen que l'illa no és el que era.
Pues sí, per primera volta deixem els cotxes tancats en clau, la casa també deixem tancat en clau. Ens conscienciem perquè l'illa no és el que era. Estem acostumats a que podíem deixar els cotxes oberts com ho fèiem jo no li deixis ningú que li passi això.
La Guàrdia Civil investiga si els robatoris estan relacionats, demanant a la població que avisin davant qualsevol sospita i que no facin servir els grups de WhatsApp de controls de carreteres perquè sospiten que els lladres els empren per evitar la policia.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ja està plenament operativa la campanya antiincendis a la comunitat, que enguany comptarà amb una nova, amb una novetat important, una unitat de drons d'alta tecnologia que s'incorpora a l'operatiu format per 350 professionals de l'IBANAT, del Servei de Gestió Forestal i del Cos d'Agents de Medi Ambient. La presidenta Marga Provenç ha presentat avui el dispositiu fent una crida a la prudència i a la precaució i ha recordat que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
A banda dels recursos humans, l'operatiu interinsular d'incendis forestals disposa de 5 helicòpters amb tancs d'aigua incorporats, 2 avions amfibis i un de vigilància. A aquesta flota s'hi afegeixen també 2 avions del Ministeri per a la Transició Ecològica, incloent-hi el Canadair, amb base a Pollença. Tot aquest dispositiu està repartit per les illes, però se poden anar desplaçant segons les necessitats. Enguany, a més, els recursos es completen amb la unitat de drons dels agents de Medi Ambient, que permetrà comptar amb tecnologia punta en la lluita contra els incendis, segons ha explicat Provenç.
Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
La campanya va començar el 1 de maig i s'allargarà fins al 15 d'octubre. De moment, enguany ja s'han produït 28 incendis forestals amb poc més de 6 hectàrees cremades. L'objectiu és mantenir els bons resultats de 2025, que va ser el segon millor any des que hi ha registres quant a superfície cremada, en només de 7 hectàrees afectades.
A Menorca, primers controls policials i primeres detencions de l'operació preventiva per les festes de Sant Joan. Excel.
A Ciutadella, els reforços estan desplegats al carrer una setmana abans de l'esclat de la festa. L'objectiu d'aquestes unitats de prevenció i reacció desplaçades des de Madrid és intensificar la vigilància amb filtres i controls de persones i vehicles. Cerquen drogues i armes il·legals. Durant les festes, aquests mateixos agents estaran preparats per si cal intervenir en cas de disturbis multitudinaris. José Félix Gómez és cap de la UPR arribada de Madrid.
Desplegamos distintos operativos, control de vehículos, personas. Y bueno, en este caso ya hemos iniciado pues, con personas que ante nuestra presencia pues, rehuyen un poco el, digamos, el conectar con nosotros. Puede ser un indicio de que pudiera aportar cualquier tipo de sustancia prohibida, armas y tal. Y estamos interviniendo por este motivo.
A Mau, el reforç ha comptat els darrers dies amb 12 agents procedents de Cartagena i Santander. En els darrers 15 dies han fet 2 detencions i han aixecat 33 actes, de les quals 11 per drogues i 2 més per armes. També han fet més de 200 identificacions i 3 trasllats de detinguts.
Mentrestant, avui s'ha estrenat la connexió aèria que uneix el Canadà amb Mallorca, la tercera ruta que enllaça l'illa amb altres continents sense fer escala. Es farà 3 cops per setmana fins a dia 24 d'octubre. L'aerolínia Air Canada, responsable d'operar-la, diu que ja té el 80% dels vols reservats per al mes de juliol. Ens explica com ha anat aquesta estrena a Neus Pericàs.
Això que sentiu de fons és la colla de pagesos arrels de l'Antigó, que avui ha anat fins a l'aeroport de Palma per rebre els passatgers del primer vol directe procedent de Montreal, al Canadà, operat per la companyia Air Canada. L'avió d'avui ha vengut ple, tenia un total de 255 passatgers, 10 dels quals eren agents de viatges que han vengut a conèixer Mallorca per estudiar-la i fer-ne promoció. És el cas d'aquesta gent que diu que troba el destí un lloc molt romàntic per la qual cosa es podria vendre com a destinació de parelles.
I think it's like a very romantic place to come to. So I'm hoping I get some maybe honeymooners and maybe some couples that want to come for a bit of a romantic getaway.
No ens allunyem, però, del turisme de festa. És el cas d'aquest grup d'amigues que, segons diuen, venen a la platja i escoltar alguns DJs.
We're gonna stay on the beach, we're gonna go see some DJs, and we're just gonna have fun.
Xisca Jiménez, cap de vendes d'Air Canada, destaca que també és un vol molt còmode per la gent d'aquí perquè suposa una nova porta cap al continent americà.
Bueno, Balears però és canadenc. No és un destí desconegut, però sí que és cert que no hi havia rutes directes. Oh, un munt de possibilitats que abans pues, igual no hi havia. Vols rutes directes a Canadà? Crec que no n'hi ha hagut mai des de Mallorca. I no només Canadà, sinó que a través de Montreal se poden arribar a una infinitat de llocs, als Estats Units i a Centroamèrica. O sigui que per nosaltres també aquesta ruta significa una obertura d'una porta nova cap al continent americà.
Segons Jiménez, no es descarta ampliar la freqüència dels vols de cara a la pròxima temporada. Dependrà, diu, de com vagi aquesta primera.
Avançàvem aquesta dada a l'inici de l'informatiu. Les Balears van tancar el 2025 amb més de 6.700 habitatges nous sense vendre, un 1% del total que hi ha a l'arxipèlag, que són més de 667.000, segons informa el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.
Amb tot, l'estoc d'habitatges a les illes va pujar un 9,5% en comparació amb un any enrere. A escala estatal es varen superar els 27 milions i mig de residències, 95.000 més que el 2024, i es varen comptabilitzar més de 450.000 pisos nous sense vendre, prop d'un 6% manco que un any abans. De fet, és la primera caiguda en dos anys.
I en aquest context, el govern construirà 120 habitatges per a investigadors i professors de la UIB al Parc Vic de Palma. S'oferiran en règim de lloguer i amb un model de coallotjament, és a dir, amb espais i serveis comuns per fomentar així la interacció social. Les obres, que suposen una inversió de més de 20 milions d'euros, podran començar al llarg del primer trimestre de l'any que ve amb una previsió d'un any i mig de durada.
Les residències s'aixecaran en tres parcel·les cedides per la Fundació Vic amb aquest objectiu. Els habitatges tindran una o dues habitacions amb bany i una sala d'estar. La resta d'espais seran comuns per facilitar així un accés ràpid i permetre que els inquilins, que seran investigadors, treballadors o docents universitaris, puguin interactuar en aquests espais, segons ha explicat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
El poder aportar esta construcción de 120 viviendas en este régimen de alquiler temporal en el formato de co-living para fomentar eso, fomentar la interacción, fomentar la convivencia entre investigadores, trabajadores, personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears, pues creemos que es, insistimos, en una responsabilidad y una obligación por parte nuestra de la Conselleria de l'IBABI, ¿no?
Amb aquest projecte, el govern assegura que vol impulsar l'activitat del Parc Vic, on ara mateix hi ha d'haver-se 3.000 treballadors, i convertir-lo en un punt d'innovació i coneixement. Perquè sigui possible, però, s'ha de treure talent, i aquest s'importa, ha explicat el vicepresident Antoni Costa, facilitant les condicions de vida dels professionals.
En les dificultats d'habitatge que ara mateix hi ha a les Illes Balears, la possibilitat de que venguin treballadors d'empreses d'Esparbit o que s'ubiquin a Esparbit i tinguin una solució habitacional, un habitatge de lloguer temporal, per nosaltres és una infraestructura estratègica. Els habitatges són estratègics per poder atreure empreses en Esparbit.
A banda dels habitatges, també s'ha reservat un solar per aixecar serveis que encara s'han de definir. Aquest projecte és un dels que impulsarà el govern perquè el Parc Vic recuperi el seu dinamisme. El vicepresident ha recordat que, a més, fa just un any es va inaugurar l'estació de metro que connecta la zona amb el centre de la ciutat en 12 minuts. A més, l'executiu fa feina amb l'UIB per construir al Parc Vic una nova facultat que estaria lligada a la tecnologia i a les enginyeries, que també facilitaria la interacció d'estudiants i empreses en un mateix espai.
D'altra banda, el conseller d'Hisenda garantir que les ajudes per la crisi a l'Orient Mitjà es mantindran fins a final d'any, tot i l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran. Assegura que el també vicepresident que els efectes de l'obertura de l'estret d'Hormuz no es notaran a curt termini, per això volen esperar com evolucionen els preus.
Segons explica...
Aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla des decret llei 1/2026, continua exactament igual, sí.
La de Costa és una de les reaccions a aquest acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, que posa fi a la guerra iniciada el 28 de febrer. Ho han fet de manera telemàtica i sense esperar a demà, que era la data designada per la rúbrica del document. Els dos països han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa, que ha entrat en vigor de manera immediata. De fet, el trànsit marítim s'ha reprès ja a la zona, almenys 11 vaixells carregats de petroli ja han travessat l'estret d'Hormuz.
És un dels moments més esperats del panorama internacional després de mesos de negociacions. La signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. La rúbrica de l'acord va tenir lloc a distància. Donald Trump el va signar a París durant un sopar amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, al Palau de Versalles. This was not easy, I can tell you. En un vídeo difós pel mandatari francès a les xarxes socials es pot sentir l'inquilí de la Casa Blanca dir que arribar a l'entesa no ha estat fàcil. Mentrestant, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ho va fer des de Teheran.
El text el conformen 14 punts i detalla que l'acord entra en vigor de manera immediata.
Com a conseqüència, l'Iran reobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units aixequen el bloqueig naval. De fet, el trànsit naval ha tornat a reactivar-se. Exigeix l'alto el foc i la fi de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban, i la renúncia de l'Iran a tenir armes nuclears. També preveu l'aixecament de les sancions al petroli iranià i un fons per a la reconstrucció del país. Amb tot, les dues parts tenen 60 dies per arribar a un acord definitiu i ha de ser aprovat pel Consell de Seguretat de l'ONU.
La comunitat internacional celebra la signatura de l'acord, també els mercats. El preu del petroli davalla un 3% i cau per sota dels 78 dòlars. També a la crònica econòmica us parlem d'aquesta campanya de bons comercials de les Illes que ha arrencat avui amb bona acollida per part dels clients. A Palma, aquest matí, han estat molt els residents que han aprofitat els descomptes per comprar en alguns dels petits comerços adherits, més de 1.200 en aquesta edició. Alguns esperen fer fins a un 50% més de caixa gràcies a la iniciativa que serà vigent fins al 31 de juliol.
És una de les principals eines de suport al comerç de proximitat i els comerciants esperaven aquest dia, tant com els clients. Com ja ha passat en altres edicions, el calçat és un dels productes que tenen més èxit. El propietari de Neus Palau, Miquel Riera, ho sap i avui matí ja estava preparat per rebre molts més clients del que és habitual.
Claro, si gent si mateix té avantatges, perquè de cada 40 euros pues, en paguen 20. I si poden aprofitar l'oportunitat, jo crec que ningú li sobra dos més. No, no, tot el que m'interessa fer caixa, no, tot el que m'interessa que compri el nostre producte i fer clients. Perquè els clients és el que mos donen, els que mos fan sempre que sigui sòlida.
Avui matí no hem vist llargues cos esperant l'obertura de les botigues, però a poc s'ha anat animant la jornada. Alguns residents no sabien que avui començava la campanya dels bons ni el seu funcionament i han tingut una sorpresa.
I mateix m'he donat compte, me pensava que havien de cercar bones a l'Ajuntament i tal, però en so carnet ja basta, us ha dit aquest senyor. Una sorpresa, perquè no ho sabíem.
Pues dos para mi marido, y ahora está mirando para mí. La alimentación ya hemos aprovechado en Cerrico, que hemos gastado un montón de dinero en sobrasadas.
Cinco bonos, entre mi marido y yo. Estupenda.
Sí, me he comprado unos zapatos y un bolso. Y ahora venimos aquí a esta otra tienda a ver si encontramos algo que nos guste. I hi ha que aprovechar los bonos.
A la campanya de bons comercials d'enguany s'han adherit 1.223 comerços de 46 municipis de les Illes.
Ho dèiem en titulars, el sindicat UGT ha anunciat que posarà una demanda contra la decisió del govern de no pagar els docents a la concertada i als treballadors del sector públic instrumental la pujada del 2,9% salarial pendent de l'any 2020. Educació va signar un acord amb els sindicats i ara Funció Pública ha reculat i diu que no farà efectiu aquest pagament. Carme Moreno.
El responsable de l'ensenyament, UGT, Jaume Coll, assenyala que el passat mes d'abril es va tancar un acord en la Conselleria d'Educació per pagar aquest 2,9% el mes de juny. Coll no està d'acord amb el recàlcul que ara n'ha fet a Funció Pública. La decisió afecta devers 3.500 docents de la concertada que deixaran de percebre entre 600 i 800 euros.
Pues també s'haurà de posar la corresponent demanda a l'administració perquè entenem que s'està actuant de mala fe, perquè, clar,
clar, el que no pots és que tu firmis un acord o signis un acord que t'equipara la recuperació d'aquestes quantitats com a pública i ara te diguin que com ells fan una altra interpretació des de funció pública, queda sense efecte l'acord que s'ha signat a la mesa de concertada. Això molt deixa totalment en fora de lloc.
Aquesta decisió de funció pública s'ha conegut a la mesa de l'escola concertada, on s'han aprovat un seguit de millores per als docents, entre les quals, Carme, la reducció de 2 hores lectives setmanals per al professorat a partir del pròxim curs escolar.
Sí, l'acord s'ha aprovat per unanimitat i equipara el docent de la concertada amb els de la pública. Avui, a més, també s'ha aprovat que a partir del pròxim mes de setembre els tutors de la concertada passin a percebre un complement de 60 euros mensuals. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Ja varen reconèixer la funció tutorial de la concertada que no estava reconeguda i ara també fent l'equiparació en la funció tutorial a la pública. Afectaria entorn a 2.300 tutories, que són les que hi ha en els centres concertats.
Canviant de qüestió, la Universitat de les Illes, juntament amb la de Múrcia, han liderat el projecte Compass, que ha permès a més de 1.800 adolescents entre 12 i 23 anys d'arreu de l'estat espanyol saber gestionar el dol i l'acompanyament al final de la vida. L'alumnat de secundària de l'Institut Santa Maria i de la Universitat han participat en aquest projecte, on també hi han participat estudiants d'altres territoris com Barcelona, Huelva o Màlaga.
Sí, la investigadora principal del projecte, la doctora d'Infermeria Maria Rosa Miró, explica que la mort és un tema tabú a la nostra societat i el fet de no parlar-ne, diu Miró, genera molt de malestar. Durant aquest curs escolar, el projecte Compass ha donat eines a l'alumnat per afrontar millor el dol. L'equip d'investigació de l'UIB també ha vist com els adolescents els costa manco parlar de la mort que els adults.
Si ho treballàvem ara com amb els adolescents, entenem que ells creixeran siguent uns adults més saludables, poguent entendre de forma natural què ha que demanar. Si l'altre té pena i vol plorar, si vol que l'acompanyem, si vol que anem a casa seva a fer deures avui a hora baixa perquè està trist perquè ha perdut a la seva mamà.
Els 427 estudiants de l'Institut de Santa Maria han participat en el projecte, que ha comptat amb 15 alumnes que han format part d'un grup promotor. Aquest grup s'ha encarregat de marcar les activitats que s'han anat fent per treballar el dol. Na Laura Canyelles, de tercer d'ESO, reconeix que la mort és un tema que no es parla en el seu voltant.
Bueno, jo he tingut morts, però mai he com que he arribat a xerrar d'això i el que projecte és com que he pogut sentir-me lliure de poder dir la meva opinió.
Entre les activitats que han fet els alumnes de l'Institut de Santa Maria destaca un igual sobre com voldrien que voldrien fer abans de morir. A l'institut també hi ha hagut una bústia on els estudiants han pogut dipositar cartes als seus éssers estimats que ja no hi són.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
L'endemà de la declaració de Rodríguez Zapatero, el jutge del cas Plus Ultra ha mogut fitxa i ha acordat investigar les filles de l'expresident espanyol. També la seva secretària, Gertrudis Alcázar. El magistrat José Luis Calama ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció.
La investigació de la policia i el jutjat atribueix a l'empresa de les filles de Zapatero un paper instrumental. La tesi judicial apunta que la mercantil s'hauria fet servir per a la canalització, l'ocultació o la facilitació d'operacions econòmiques rellevants per als fets delictius que s'estan analitzant en el procediment. Per aquest motiu, el jutge considera que aquesta constatació objectiva situa les dues germanes dins del cercle de persones potencialment afectades per la imputació.
En paral·lel, hem de dir que Calama ha rebutjat de moment demanar informació als Estats Units sobre el telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, exconseller de l'aerolínia, que està fugit de la justícia i era una petició que havia fet precisament la defensa de Zapatero. I hem de parlar de presó. presó provisional i sense fiança per l'home de 24 anys que dilluns va matar el logopeda del seu fill menor d'edat. El detingut està investigat per un delicte d'homicidi.
L'home es va lliurar a la comissaria de Burjassot amb les mans tacades de sang i va confessar el crim. Els fets varen passar a l'hora baixa dins la clínica, on la policia va trobar el cos de la víctima i la navalla de l'atac. Segons fonts policials, l'agressor va explicar que va atacar el logopeda perquè el va trobar tot sol amb el nin que tenia els calçons abaixats i va sospitar d'una agressió sexual. La investigació continua oberta.
I d'així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La inversió per garantir el subministrament d'aigua a Alcúdia i a Sa Pobla puja a 11 milions d'euros. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Serà amb l'aigua parcialment dessalada. Per això es farà una ampliació de la planta d'Alcúdia i una conducció fins a Sa Pobla.
Dissabte hi haurà canvi a la batllia de Son Cervera per un acord de governabilitat.
Pep Cervera, independents per Son Cervera, Cala Millor i Cala Bona, serà nomenat nou batlle del municipi en substitució del popular Jaume Cervera.
I els partits d'Esquerra al Consell Insular demanen el cessament del vicepresident Pedro Bestac.
El PSIP el durà davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació, mentre que Més per Mallorca exigeix la compareixença del president Llorenç Galmés, el que fa corresponsable.
Tot d'una, en parlam d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanas, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortida de dades, un repinya, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit a la port. També trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de la sortida des de Portal Nous, fins a l'altura de l'incorporació, cap a la via de cintura, i en el túnel de Llanova, en sentit Palma. I per acabar, també afegir tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca, com des de la carretera de Valldemossa. Això és el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Joan Jiménez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, la inversió per garantir el subministrament d'aigua al Cudi i a Sa Pobla puja a 11 milions d'euros. Serà amb aigua parcialment desalada. Per això es farà una ampliació de la planta d'Alcúdia i una conducció fins a Sa Pobla.
Alcúdia té desaladora, però no rep aigua desalada. Ho farà d'aquí a 2 anys. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
Les obres que s'executaran suposen una extensió de la xarxa en direcció cap a Sa Pobla amb un depòsit regulador intermig i després bombeig cap al seu depòsit de capçalera, que és allà on se mesclaran les aigües que seguiran tenint subterrànies de qualitat amb les de l'aigua desalada. Això és el que li donarà al CUDI aquesta seguretat hídrica. Per tant, tenim per una banda l'extensió de la xarxa un depòsit i per l'altra l'ampliació de la desaladora.
El fet que el Cudi rebi aigua dessalada permetrà descansar les masses d'aigua de l'Albufera, que estan sobreexplotades, i a les que ja els entra aigua salada. En aquest descans també hi contribuirà la conducció que es farà d'aigua dessalada des del Cudi a Sa Pobla. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua.
Una passa fonamental, una passa més dins la política hídrica del govern balear, que és garantir el subministrament Alcudi en aquest cas, en sa connexió de sa desaladora a sa xarxa municipal, i a més una inversió important també en sa ampliació d'aquesta desaladora.
L'Ajuntament ha rebut amb mamballetes les inversions de la Conselleria del Mar i, la cicle, i del Cicle de l'Aigua. Fina a Linares és la Baldassa.
Per al CUDI és un dia important. La signatura d'aquest protocol ens dona una garantia de subministrament de l'aigua. És veritat que nosaltres tenim una pressió d'aigua en els aqüífers molt important i la massa que tenim d'aigua subterrània també és important recuperar aquest...
Actualment, al voltant de 20 municipis de les illes ja reben aigua dessalada de la xarxa en alta del govern.
Més qüestions. La patronal del transport nega que la suspensió d'una excursió escolar de final de curs prevista ahir al Col·legi Verge de Lluc de Palma hagi estat a causa de la substitució del servei per un transport de turistes, com van comentar des de la direcció del centre. La federació ha considerat que algunes de les informacions publicades als mitjans no reflecteixen adequadament les circumstàncies que van originar la incidència i que l'empresa ja havia avisat a l'escola que això podia passar.
En un comunicat, la Federació Empresarial de Transports ha lamentat que els estudiants no hagin pogut fer l'activitat prevista per al final del curs i ha mostrat la seva comprensió pel malestar generat entre les famílies i la comunitat educativa. Segons explica, la responsable és una petita empresa familiar dedicada principalment al transport escolar i de persones grans sense activitat en l'àmbit dels serveis turístics. La federació assenyala que la companyia havia advertit durant mesos de les dificultats per garantir el servei a les dates previstes a causa de l'elevada concentració d'excursions escolars durant les darreres setmanes del curs. Fins i tot, diu, es va plantejar al centre educatiu la possibilitat de valorar dates alternatives o cercar altres opcions de transport amb antelació. També va proposar diferents fórmules per adaptar l'activitat a la disponibilitat de vehicles, però cap d'elles va prosperar.
A la plana política, Pep Cervera, d'Independents per Son Cervera, Calamió i Calabona, serà anomenat dissabte nou balda del municipi en substitució del popular Jaume Cervera.
El canvi obeeix a l'acord de governabilitat al qual varen arribar les dues formacions en les eleccions de 2023. Cervera afronta aquest darrer any de govern amb molta il·lusió.
Vaig ser un dels fundadors dels Independents i, clar, per jo pues, és un privilegi, no? És un luxe, un honor. Es pot ser el balda del teu poble, però sobretot fer-ho pues, també en nom dels Independents, d'un partit petit que fa 20 anys, enguany farà 20 anys que el vàrem crear i que duim de 9 anys a dins l'equip de govern. Saps? Vull dir, és l'únic partit dins la democràcia de Son Cervera que du tant d'anys a dins l'equip de govern. Saps? I per jo, pues, clar, per jo això és un orgull.
Cervera aposta per continuar la feina que s'ha fet en aquests darrers 3 anys i destaca alguns projectes que encara s'han de dur a terme.
Bueno, hi ha línia continuista i després hi ha molts projectes que tenim ja preparats per haver de fer, a veure si ens podem fer a dins d'aquest any. Tenim, sí, dos carrers, dues modificacions que hem de fer, que és la millor, de dos carrers, que sí que s'ha de fer sí o sí. I en principi també s'asfaltar dos carrers principals d'aquí de dins Sant Cervera. Això sí que ho hem de dur a terme.
El nomenament oficial del canvi de batllia es farà en un ple extraordinari dissabte a les 12 del migdia.
D'altra banda, el PSC durà el vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, de Vox davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació després de conèixer l'informe tècnic sobre l'ús per part seva de 3 cotxes de l'institució sense retolar. El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics que fa Bestart dels cotxes. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident.
L'informe dels tècnics del Consell posa 2 peròs a l'ús dels cotxes per part de Bestart. Considera reprovable en un context de falta de vehicles que entengués 3 en disponibilitat exclusiva. Tampoc comparteix que no retolassin amb l'escut del Consell. Conclou que no va ser una conducta apropiada, tot i mancar-ne una regulació formal. Catalina Cladera del PSIP i Catalina Inés Perelló de Més per Mallorca demanen el cessament del vicepresident segon.
Clarament, nosaltres aquí no ens mourem. Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem el cas a Fiscalia.
No ha entrat a valorar els informes ni com se mos ha dit allà de dins, simplement hem constatat d'un fet que hi ha i que ha hagut i ho hem comparat.
Antoni Sales, del PI, creu que abans de dur el cas a l'àmbit penal seria convenient que el Consell encarregués nous informes per aclarir millor aquest cas.
No és normal que un conseller ompli tres cotxes a part del cotxe oficial per al seu ús personal. No és normal.
En canvi, l'informe descarta tota la rellevància dels usos específics que feia Bestart dels vehicles. Diu que el fet que alguns no comptassin a l'agenda oficial no implica que siguin usos indeguts. El president de la Comissió de Transparència i conseller de Presidència, Antoni Fuster, tanca la porta a demanar nous informes.
En el seu punt número 2 diu que no hi ha un ús indegut dels vehicles en aquesta casa i en aquest procediment que tots vostès han seguit des de fa un parell de setmanes.
El portaveu de Vox, Antoni Gili, assenyala que no són els representants polítics qui han de dictaminar un veredicte, sinó la secretaria tècnica del Consell, mentre que Núria Riera, del Partit Popular, diu que l'informe deixa clar que no hi ha hagut cap vulneració del codi ètic.
Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
Que no hi ha ni ús indegut dels vehicles públics ni cap malbaratament de recursos públics de tots els mallorquins.
El secretari general i la interventora del Consell signen aquest informe encarregat fa més d'un mes i que es basa en tota la informació recopilada per la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, liderat pel mateix investigat Pedro Bestart.
Tot això va ser i hora baixa avui, més per Mallorca, anunciat que exigeix la compareixença urgent del president del Consell, Lluís Galmés, i l'avisa que el silenci el converteix en corresponsable.
La formació reclama explicacions públiques al president del Consell perquè va ser ell qui va encarregar els informes i encara no s'ha pronunciat sobre unes conclusions que apunten a un ús indegut de recursos públics. És la portaveu, Catalina Inés Perelló.
Exigim la compareixença urgent de Llorenç Galmés. Va ser ell qui va encarregar l'informe sobre el cas Bestart i, per tant, en coneix les conclusions que apunten a un ús indegut de recursos públics. No pot continuar callat. Cada hora que passa, sense explicacions, augmenta la seva responsabilitat. Si no actua i no dona la cara, deixarà de ser un simple testimoni dels fets per convertir-se en corresponsal polític d'aquest escàndol.
Canviem de qüestió. Sati Animal ha convocat una concentració contra la tauromàquia dissabte a Muro, concretament davant la plaça de Bous entre les 5 i mitja i les 7 d'hora baixa, per protestar per la correguda prevista a motiu de les festes de Sant Joan, que se celebrarà el mateix dia a partir de les 6 i mitja.
Després, des de Sati Animal denuncien que una vegada més es permeti i es deixin impune aquests espectacles basats, diuen, en l'explotació, el patiment i la mort d'animals per pur entreteniment. Una pràctica, afegeixen, que respon als interessos d'una minoria cada vegada més reduïda, mentre que una part creixent de la societat rebutja que la violència cap als animals es pugui continuar emparant sota el concepte de tradició o cultura. A més, consideren especialment preocupant que aquests esveniments continuïn sent accessibles a menors. Enrique Jimeno no es el portavoz.
El sábado nos juntamos delante de la Plaza de Toros de Muro para protestar en contra de esta actividad que es extremadamente cruel contra los animales. Como así hemos podido documentar, hemos publicado recientemente dos vídeos y publicaremos el sábado otro de la última corrida que sucedió en Muro en diciembre pasado. Y podemos ver cómo las personas que se encargan de ejecutar a los animales utilizan una extrema violencia, los animales sufren de una forma desproporcionada.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:43, darrers 2 minuts d'aquest espai de notícies. Parlem ara de Siot, que es tornarà a omplir enguany de dansa i celebra la 17a edició del Festival Estiuenc Dansa Siot, 3 dies per viure la dansa ben a prop, en un gran escenari a l'aire lliure.
Siot es torna a omplir de dansa, emocions i moviment amb Dansa Siot, un festival organitzat per l'Ajuntament de Manacor i Mia Cultura. Enguany les propostes giren entorn del territori, la identitat i de tot allò que ens uneix, amb espectacles com Jarana, que reflexiona sobre les tradicions que ens uneixen i no es volen perdre, o Pies de Gallina, una peça que parla de la confiança i dels vincles que ens sostenen. Dansa Siot és molt més que espectacles. També podeu trobar tallers, trobades professionals, moments per compartir i molta vida al carrer. Del 2 al 4 de juliol, aquesta 17a edició tornarà a desplegar espectacles, trobades, festa i moviment de tot el poble.
El teu cor batega fort, malgrat la resta del cos. Ets tan lluny ara del port, en el teu cap s'ha fet fosc. Al mig d'un gran hospital, com una illa en l'oceà, vols saber què t'ha passat?
I acabarem parlant d'Espets i escoltant de fons perquè actuaran el mes de setembre a les festes d'Esbarmar d'enguany de Binissalem en una ballada que comptarà també amb les actuacions de Suassi i de la banda local Bor.
El concert tindrà lloc el 5 de setembre a les 8 i mitja del vespre a l'aparcament de l'Escola Graduada i es presenta com una de les grans cites de les festes patronals. El batle de Binissalem, Víctor Marí, ha destacat la importància d'acollir una proposta musical d'aquest nivell dins la programació cultural del municipi.
I amb aquesta proposta musical per al mes de setembre arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem amb el Mallorca, que continua cercant entrenador.
El fitxatge de Martin de Michelis pel Leipzig de la Bundesliga és imminent, això després que el club alemany ahir destituís el seu tècnic, Ole Werner. Per tant, és qüestió d'hores que el Mallorca rebi la clàusula de 2,5 milions per a l'entrenador argentí. Una situació que envolta el club mallorquinista des de ja fa 6 dies i que encara no s'ha resolt. Aquesta setmana ja han sonat noms i el darrer en agafar força és el de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta del Mallorca. García, exjugador mallorquinista, és l'actual entrenador de Las Palmas, a segona divisió, però finalitza contracte el 30 de juny i ha rebut una oferta de renovació amb el conjunt canari. De moment, Luis García no l'ha acceptada i ja ha tingut un primer contacte amb el Mallorca. La direcció esportiva mallorquinista també estaria interessada en noms com García Pimienta, Litzi, Riera o Carrión, entre d'altres.
Més futbol, parlem de l'Atlètic Balears i dels dos entrenadors dels primers equips del Club Blanc i Blau.
Tots dos, Miqui Mayans i Òscar Troya, juntament amb la direcció esportiva, confeccionen les plantilles per la pròxima temporada. D'una banda, el projecte femení ja s'ha reforçat amb dues noves futbolistes i amb la renovació de part important del bloc del passat curs. Miqui Mayans, que continuarà dirigint l'equip, reconeix que l'objectiu serà acabar el més amunt possible i, per què no, assolir l'ascens a la primera federació, la categoria de plata del futbol espanyol. Sentim Mayans en declaracions IB3 Ràdio.
Primer esperar, fer la plantilla més competitiva que puguem i a partir de que comenci a rodar la pilota, primers entrenos i veure la plantilla que tenim, fixar-nos els objectius. Però és vera que amb l'ADN que tenim en el club, tant primer equip masculí com primer equip femení, sempre tenim entre sella i sella l'objectiu de quedar el més alt possible i si podem assolir un ascens, millor.
I precisament el primer equip masculí va quedar a les portes de l'ascens fa unes setmanes i és per això que ara, amb Òscar Troya al capdavant de l'equip, es fa feina per crear una plantilla que pugui aconseguir el desitjat vot de categoria. Precisament fa uns minuts ha anunciat la incorporació d'Álvaro Martín, defensa central de 26 anys, que arriba procedent del Terrassa. Tot i l'ambició, el nou tècnic de l'Atlètic Balears ha volgut deixar clar avui al programa Esports 3 d'aquesta casa que l'objectiu és guanyar sempre i que el que vengui ja es veurà. Sentim Troya.
Lo que tenemos que tener claro es que seremos ambiciosos, que querremos lo máximo posible, pero que iremos pasito a paso, es decir, no creando unas expectativas irreales cuando la situación no es la que toca. Es decir, yo creo que vamos a querer hacer esa plantilla, vamos a crear ese equipo, vamos a trabajar duro, vamos a intentar conectar con la afición con objetivo a ganar siempre.
La penya esportiva Marta juga a l'ascens de segona federació aquest dissabte.
I Marc Fraile, migcampista, és l'únic supervivent en plantilla del darrer ascens del de Santa Eulària ara fa ja 7 anys. I ja està protagonista avui a Esports 3. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Un home de la seva experiència amb 31 anys recorda aquell partit contra el Tamaraceite i l'experiència que li va donar per poder ajudar ara els seus companys.
Amb aquesta il·lusió que tenia, amb que les ganes de gent jove que tenia ganes de créixer i de fer les coses bé, pues, és veritat que tot és més fàcil. I aquí, en aquest equip d'ara, se veu reflexat el mateix, no? Gent jove que té moltes ganes, amb contrastat també amb gent que té alguna d'experiència i bueno, jo crec que això se nota dins del camp. Intentant aconsellar els companys amb consells per donar-los perquè afrontin aquest partit amb la tranquil·litat de que és un partit i que ho tenim que fer el millor que puguem i si està per naltros, estarà per naltros. Ara tenim la sort de poder jugar a les 8, que s'agraeix, perquè hem passat molts de diumenges aquí a les 12 i se passa malament amb aquesta calor en aquests moments. Si ho haguéssim tingut que firmar el resultat i dir que no ho tenim que jugar a casa, pues és el millor que ens podia passar.
Dissabte a les 8 de la tarda, Penya Esportiva Arenas d'Armilla per un lloc a Segona Federació. A la penya només li val la victòria en 90 minuts, 120 o als penals.
Pel que fa al Mundial, Espanya jugarà diumenge el segon partit de la fase de grups.
La selecció espanyola continua preparant el partit contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. Tot i l'empat sense gols de dilluns contra Cap Verd, el combinat nacional confia en sumar els tres primers punts de la cita mundialista. Sentim Dani Olmo.
Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
Pel que fa als altres grups, ahir vespre Portugal va debutar amb empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. El mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense jugar cap minut. Colòmbia, amb Mojica de titular i jugant els 90 minuts, va guanyar 1-3 a Uzbekistan. Anglaterra va golejar 4-2 a Croàcia i victòria de Ghana 1-0 al Panamà. I per avui, quan siguin les 6 del cap vespre, República Txeca-Sudàfrica, a les 9, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina, a les 12 del vespre, Canadà-Qatar i a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea del Sud. I un darrer punt en futbol, perquè l'Elx ha rescindit el contracte de Rafa Mir, que estava cedit pel Sevilla fins al 30 de juny, una decisió que respon a la condemna de 8 anys i mig de presó al davanter pels delictes d'agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i Mir l'ha recorregut. Ara queda per resoldre el futur del mallorquí amb el Sevilla, en què encara té un any de contracte.
Bàsquet, continuen les sortides al Fibui Mallorca.
Falu Niang no continuarà l'equip palmesà. L'ala pivot mallorquí va arribar a l'equip el passat mes de gener procedent del Mataró i va jugar 16 partits fent mitjanes de 5 punts i 4,7 rebots. És la tercera baixa del Bahia San Agustín després de les sortides de Capalbo i Jorge Martínez. I a la màxima categoria femenina del bàsquet, on jugarà l'Azul Marino aquesta temporada, destacam un nom propi, el d'Elena Puello, que descansa a l'illa després d'una gran temporada a Saragossa i del seu fitxatge pel València Bàsquet. La mallorquina, que ha renunciat a jugar a l'NBA femenina per recuperar-se d'un dolor al peu, confia poder jugar al Mundial amb la selecció. Sentim Elena Puello.
Ojalá poder entrar en esa lista y poder vivir eso. Y creo que es un año también especial, pues por todo este cambio que hay ahora de generaciones. Creo que pues puede ser bonito y pues compartirlo con jugadoras como Alba, por ejemplo, creo que también estaría bastante bien, pero bueno, aún queda.
I avui cap vespre comença la final de la Lliga ACB. València i Barça, que fa 23 anys que no s'enfronten a una final ACB, cercaran agafar avantatge en el primer partit de la sèrie. Els blaugrana, que han superat el Tenerife a les semifinals, volen conquerir un títol que no guanyen des de fa 3 temporades.
En voleibol, el Mallorca jugarà aquesta pròxima temporada a la Superliga 2.
L'equip femení del club mallorquí jugarà a la que és la segona categoria del vòlei nacional. Això després de signar una gran temporada guanyant la Lliga de la Primera Divisió Nacional. Un any per emmarcar, en el qual varen ser primeres en totes les fases de les lliguetes durant la temporada. Sentim l'entrenador Sam Asensio.
Ha estat extremadament difícil. Sembla, ara quan veus el resultat a temps passat i veure que has guanyat pràcticament tots els partits i has només tingut una derrota, sembla fàcil, però no, ha estat un treball bastant dur, sobretot per set jugadores, han hagut de patir molt, han tingut una temporada un poc irregular en molts moments i després han fet una pinya, una unió brutal que ens ha dut fins al campionat. Certes és que molt content de la temporada històrica.
I en tennis, compte enrere per l'inici del Mallorca Championship a Santa Ponça.
L'ATP 250 del nucli calvianer arrencarà el pròxim dissabte amb noms com el de Stefano Tsitsipas, Alexander Bublik i Stan Wawrinka encapçalant el quadre individual. Tsitsipas, actual 80 del món, ja s'entrena a les pistes d'herba natural del torneig que va guanyar precisament el 2022.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i anem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Paisaje lindo tiene mayor.
La Galeria Juan Manuel Lumbreras de Bilbao inaugura avui l'exposició Paisajes para paseos personales. És una mostra inèdita amb 54 obres del pintor basc Santos Iñurrieta creades durant els seus anys de vida a Mallorca. Els quadres, que fins ara no havien sortit mai del seu taller de Son Carrió, descobreixen la seva vessant més íntima i personal.
La mostra reuneix grans formats díptics, tríptics i altres composicions inspirades en els paisatges, sobretot de Mallorca, on l'artista va viure durant més de 30 anys. Una producció marcada per la llum i el color de l'illa, que ara es recupera de manera pòstuma. La seva companya és Joana Nicolau.
Són molt colorits. En Santos estava enamorat de la llum de Mallorca, se va enamorar des del principi, la varietat de luminositat, de brillo que hi havia. En el documental xerra d'en Barceló, d'un comentari que va fer en Barceló, de que la llum de Mallorca és molt difícil de captar perquè és constantment canviant, i diu que se'n va donar compte d'això també.
El llibre i el documental es presentaran el 22 de juny al Museu d'Art Contemporani del País Basc en un homenatge a un artista que va convertir el paisatge mallorquí en una de les seves principals fonts d'inspiració.
I aquest és un dijous de ressaca per als fans d'Alejandro Sanz després del concert d'ahir.
Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquí! Ja no duele.
Prop de 20.000 persones assistiran a nit a Son Moix, on el cantant va oferir un recorregut pels seus grans clàssics i els temes més recents del seu darrer àlbum. I ara què?
L'expectació pel retorn d'Alejandro Sanz a Mallorca després d'una dècada va reunir centenars de seguidors molt abans de l'obertura del recinte, en una espera que es va convertir gairebé en una celebració. No hi van faltar els parasols per protegir-se de les altes temperatures, begudes fresques per combatre la calor i, sobretot, les seves cançons.
Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente pisando fuerte, pisando fuerte.
Compartiendo las miradas con las luces.
Alguns se duien des de la nit de dimarts als voltants de l'estadi per assegurar-se les primeres posicions davant l'escenari.
Llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia. Pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
Y luego han ido viniendo y hemos ido
yéndonos y viniéndonos. Una noche mágica, irrepetible.
Gent d'arreu d'Espanya que no es va voler perdre el retorn d'Alejandro Sanz dins la programació del Mallorca Concert Series 2026.
Pensaba que contigo iba a envejecer.
L'eufòria dels seguidors d'Alejandro Sanz contrasta amb la, amb les males notícies per als fans del reggaeton, perquè el Reggaeton Beach Festival, que passava per Palma el 18 i 19 de juliol, ha cancel·lat la gira d'estiu perquè la companyia no pot assumir l'estructura operativa i financera. La direcció d'aquest festival ho ha explicat en un comunicat en què també anuncia el cessament de les seves operacions.
L'organització afirma que han decidit cancel·lar la gira perquè l'estructura operativa i financera ja no permet afrontar les garanties necessàries un esdeveniment d'aquestes característiques. Recordem que es tracta d'un dels festivals de música urbana més grans d'Europa. Asseguren que hi ha problemes econòmics i financers que afecten de manera significativa el projecte i que no poden continuar endavant, tot i la decepció i conseqüències que la notícia tindrà per als afectats. Amb ells, diu, es comunicarà durant els pròxims dies per informar-los sobre com poden recuperar l'import.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 18 de juny. 7 detinguts, nombrosa droga decomissada i 7 casetes esbocades. És el resultat de la darrera operació policial engegada a la barriada palmesana de Son Banya. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Un operatiu avui de matí contra el narcotràfic i la infracció urbanística en què han participat amb més d'un centenar d'agents, tant de la Policia Nacional com de la Policia Local. Han decomissat haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i també pastilles per a la disfunció erèctil, també doblers en efectiu. En total s'han intervingut 9 punts de venda. Alejandro Becerra és portaveu de la Policia Nacional.
No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detecciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
Els docents de la concertada reclamaran via judicial el cobrament del 2,9% congelat el 2020.
La demanda la presentarà la UGT després que Funció Pública ha reculat i diu ara que no l'abonarà. La decisió afecta de més 3.500 docents de la concertada que deixaran de percebre entre 600 i 800 euros. Jaume Coll és el responsable de l'ensenyament a UGT.
Pues també s'haurà de posar la corresponent demanda a l'administració, perquè entenem que s'està actuant de mala fe, perquè, clar, el que no pot ser és que tu firmis un acord o signis un acord que t'equipara la recuperació d'aquestes quantitats com a pública i ara te diguin que, com ells fan una altra interpretació des de Funció Pública, queda sense efecte l'acord que s'ha signat a la mesa de concertada. Això molt deixa totalment en fora de lloc.
Ja està plenament operativa la campanya antiincendis a la comunitat, que enguany comptarà amb una novetat important.
Amb una unitat de drons d'alta tecnologia que s'incorpora a l'operatiu format per 350 efectius. La presidenta Marga Proens ha presentat avui aquest dispositiu fent una crida a la prudència i a la precaució i ha recordat que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
A Eivissa s'investiga si la sanció de 300.000 euros proposada pel responsable de la macrofesta il·legal de Sant Antoni podria ser superior per celebrar-la en una casa en sol rústic.
Ara els tècnics de Sant Antoni de Portmany i del Consell d'Eivissa ho investiguen. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana a Sant Antoni.
Com en terreny rústic tampoc no es pot fer, doncs, i tot el intrusisme també el duen ells, ara també anem a mirar tot el que pot agafar l'expedient, s'ha de demostrar, per exemple, que el propietari de la casa també ha estat implicat, perquè si no es només se sanciona el promotor, tot això encara s'està acabant d'estudiar i analitzar tot.
El jutge del cas Plus Ultra acorda investigar les filles de Zapatero, també la seva secretària Gertrudis Alcázar.
La investigació de la policia i el jutjat atribueix a l'empresa de les filles de Zapatero un paper instrumental. Apunta que la mercantil s'hauria fet servir per a la canalització, l'ocultació o la facilitació d'operacions econòmiques en rellevants per als fets delictius que s'estan analitzant en el procediment. Per aquest motiu, el jutge considera que aquesta constatació objectiva situa les dues germanes dins del cercle de persones potencialment afectades per la imputació.
3 i 4 minuts, és tot de moment. La informació torna puntual al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3noticies.com.